se ha notado, que es verdad que también tenemos recompensa económica, que la de febrero no tenemos, ¿sabes? Pero sí que también me han dicho que eso lo trasladara, de que se ha notado con el cambio de
fecha. O sea, que parte de esta compensación económica se ha ido también con los gastos de...
Sí, a ver, sí, porque al final lo de la banda da igual, porque a la banda le pagas, venga igual en julio que en febrero, claro. Pero en tema de material sí que se ha notado. Pero también es verdad que en febrero también te lo gastabas y no te daban nada. Ahora por lo menos de participación sí que te dan dinero, y si quedas entre los 10 primeros también tienes recompensa económica.
Y tema de la banda, ahora que lo sacas, me interesa, porque ¿habéis tenido algún problema para encontrar músicos o la banda de siempre ha dicho que sí?
Nosotros, nuestra banda de siempre, lo bueno es que como la Plaza Lítica este año somos el número 23, es la última falla en desfilar, pero ellos ese día tocan en Beniarjó.
Claro, es que entonces, es época de fiestas de los pueblos,
si hubiésemos
de moros y cristianos.
Una de las primeras fallas, banda de música, no hubiésemos tenido y hubiésemos que o partirla con otra falla que se dio la opción o contratar para ese día una banda que no sea la nuestra, la de la falla placelítica. Pero en este caso sí, claro, que pueden, porque somos el número 23, pero si no, también hubiese sido un problema.
Y otra duda que tengo, ¿tenéis aire acondicionado en el casal para hacer todos los trajes?
No, claro, eso yo también lo pongo, que cada falla, por ejemplo, yo tengo a muchos amigos míos que son de la falla Martis, el presidente Jaime López es muy amigo mío,
¿sí?
Y por ejemplo ellos, da gusto ir a su falla a hacer cabalgata, porque tienen el aire acondicionado, tienen un casal adaptado y cada uno habla de lo que él tiene y lo que dispone. Yo, en mi falla, no tenemos aire acondicionado. Evidentemente, claro, ir un día a finales de mayo, principio de junio, a la falla a las 5 de la tarde, que es cuando acabas de trabajar, o a las 6, es infumable. Hemos comprado 6 ventiladores que te vas con dolor de cabeza a tomarte un paracetamol del ruido de los aires del ventilador, perdona, porque nosotros no tenemos. En diciembre y en enero, haciendo cabalgata, pues
estás,
nosotros
más
estamos mucho mejor haciéndola. Claro. Pero que aún así quiero decir que llevamos muy buena cabalgata a la Plaza Lítica este año, pese al poco tiempo que hemos tenido, la participación de la gente respecto a nuestros falleros, creo que estoy muy contento, estoy muy contento con mis delegadas de cabalgata y con la gente que ha bajado a hacer cabalgata, que ya se verá este sábado en la calle.
Muy bien. Otra cuestión, Celia, es la logística. ¿Cómo anem a desplaçar els fallers, com van a desplaçar-se totes les falles cap a la platja?
Es de veres, com anem a fer-ho?
Pues nosotros, el ayuntamiento nos ha dado la disponibilidad del Espai Baladre para poder ir allí, disfrazarnos. Tendremos las 23 comisiones, tendremos un espacio para dejar todos los trastos y todo, pero sí que es verdad que como nosotros somos los últimos y tampoco queremos estar allí 3 horas esperando, iremos por la mañana. Tenemos allí que conocemos a una persona que nos ha dejado un sitio para nosotros dejar todo, no haremos uso del Espai Baladre, y iremos pues conforme podamos, porque como marinas tampoco hay, que era la opción que se dio y se votó y los presidentes decidieron que no hubiera marina, pues iremos conforme, saldremos 2 horas antes por si hay algún atasco o algo, y cuando lleguemos hemos llegado.
Pues sí, y eso nos aplica a nosaltres també, que tenim que anar a fer el directe, tindrem que dinar allí, en la platja.
Jo crec que sí,
que sí. Mira, sí, i ja estàs allí.
Pues a les 8, no? A les 8 comença.
Tenim en directe en Telesafor, qui no vulga desplaçar-se cap a la platja o que no puga, pues ho podrà veure en directe i podrem veure tot el que ho prepara la Plaça Elíptica i totes les altres falles i totes les altres comissions. Moltíssimes gràcies.
A tu.
Ramon, que vaya muy bien.
Muy bien, gracias. Gracias.
Cuando paseas por la Avenida de la Paz en el Grao de Gandía, hay un aroma que te envuelve. Es la Churrería del Puerto, abierta todos los días del año con churros y porras recién hechos, y el chocolate más famoso de Gandía, que desde el 2011 es tradición para muchos. Disfrútalo desde las 7 de la mañana en su salón climatizado o para llevar. También crepes y gofres siempre irresistibles. La Churrería del Puerto. Pruébanos, repetirás.
Baratillo Top está en Gandía este verano. Encuentra todo lo que necesitas para la playa. Sillas, sombrillas, colchonetas, flotadores, también electrodomésticos, herramientas, muebles auxiliares, sillones. Y no te pierdas nuestra caja sorpresa, con oportunidades únicas a precios increíbles. Baratillo Top. Calidad, variedad y precios irresistibles. Visítanos en Avenida de Valencia 74, Gandía.
Naixa Radio Gandía, Cadena Ser, vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Ràdio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Ràdio Gandia Cadena Ser.
¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
Yes, of course.
¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
Yes, of course.
¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
Yes.
Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.
Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
¿Preparado para estrenar este verano? Pues ha llegado el momento. Las rebajas de verano ya están aquí, en el Centro Histórico Comercial de Gandía. Grandes oportunidades, descuentos especiales y la mejor experiencia de compra. Porque comprar en el comercio local tiene algo especial. Este verano tus rebajas están en el Centro Histórico Comercial de Gandía, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía y la Generalitat Valenciana.
És temps de a quien corresponda. Anem a escoltar els vostres missatges.
Bonestra, resulta que m'ha trobat una cacatua. És un animalet, un pardalet, que es veu que s'ha criat en casa. Perquè l'agarres, es posa damunt de tu, i la veritat ens sabria mal, pues que si hi ha algú que està buscant-la, va jo entregar-la.
Molt bé, doncs ahí teníem esta cacatua que s'ha perdut, a veure si trobem el seu amo o ama. Anem escoltant més missatges.
Hola, bon dia. El camí de la caseta del Guarda, camí situat a la part nord de la recta del Grau, ja pràcticament a Xeraco, fa 5 o 6 anys estirava saorra i es feia manteniment del camí. I ara, cada vegada més, es fa difícil l'accés per als vehicles. Per tant, preguem que es faci el manteniment corresponent i es tiri la saorra que toque, perquè no es pot pràcticament passar amb els cotxes a qui en corresponda.
Molt bé, doncs ahí teníem un altre missatge. Acabem llegint un últim, que ens arriba un WhatsApp, que ens arriba amb una fotografia i diu Calle Juan Ramón Jiménez 18. Trastos y basura fuera del contenedor desde hace 2 días. La pregunta es, ¿dónde están los vigilantes que contrataron para evitar esto? I ens adjunta una fotografia que evidentment es veu pues, colxons, somiers i tota espècie de basura al voltant dels contenidors, perquè evidentment no cap dins. Ho traslladarem tots els vostres missatges als responsables polítics, que ja sabeu que vindran demà com cada divendres. Recordem, el telèfon, podeu enviar els vostres missatges al telèfon 96-296-1031 o al correu corresponda @radiogandia.net. Els deixem ara en el butlletí informatiu de la cadena SER. Tornem en uns minutets. Fins ara.
Es la 1:00 PM en Canarias.
Siguen produciéndose las reacciones políticas tras la imputación de la directora y el DAO de la Guardia Civil. El juez Pedraz les ha citado el día 16 de julio. Hemos escuchado hace unos minutos al ministro Ángel Víctor Torres.
Estamos ante investigaciones embrionarias que están en proceso de instrucción. Los jueces deciden si una persona va como testigo, va acompañado de un abogado y, por tanto, absoluta transparencia. Tenemos códigos éticos muy estrictos en mi organización política y lo que no puede ser, y lo vuelvo a denunciar, es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todos, los partidos políticos, también la opinión pública, los medios de comunicación y la sociedad, que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
Y también a la portavoz popular, Cuca Gamarra.
La directora general y el DAO declararán como imputados justo un día después de que acudan a la Audiencia Nacional en calidad de testigos Diego Villafañe y su adjunta por abrir las puertas de la Fiscalía General del Estado también a las cloacas del Partido Socialista. En definitiva, el calendario judicial deja a las claras que Sánchez pasó de querer colonizar las instituciones a tratar de destruirlas desde dentro.
Además, el Parlament de Cataluña ha aprobado los primeros presupuestos del gobierno de Salvador Illa. Radio Barcelona, Xavi Abelló.
Los primeros presupuestos del gobierno de Illa han sido aprobados después de 3 años de los últimos y con el interrogante de si se aprobarán otros en lo que queda de legislatura con el calendario electoral que se avecina. Son las cuentas con mayor gasto de la historia, más de 49.000 millones, y los socios del gobierno, Esquerra y Comunes, han advertido que Illa ya no tendrá excusas para cumplir con todos los compromisos pactados y que mantendrán su exigencia. El president ha agradecido su apoyo.
Para agrair el vot favorable y para comprometer l'acció del govern per desplegar.
Se ha comprometido a desplegar estos presupuestos. Desde la oposición, Junts ha acusado a Illa de tardar 2 años en aprobarlos y de gobernar con arrogancia desde que ha logrado esos apoyos.
Adif asegura que la avería que se ha producido a primera hora en la catenaria entre Porta de Galicia y Sanabria ya se ha solucionado. Ha mantenido parada la circulación de trenes de alta velocidad con origen y destino Galicia durante gran parte de la mañana. Galicia, Ricardo Rodríguez, cuéntanos.
Sí, la línea ha estado parada durante toda la mañana hasta hace apenas unos minutos por ese problema en la catenaria, la red de cables aéreos que suministra energía eléctrica a los trenes. La avería fue detectada antes de que se iniciasen los servicios comerciales de este jueves, por lo que afectó a todos los trenes que debían de circular esta mañana entre Agudiña y Puebla de Sanabria por la falta de tensión en la catenaria en la estación de Santiago. Usuarios afectados.
No me sorprendería mucho, la verdad, porque siempre hay retrasos en Renfe. Pero bueno, yo por eso voy con un día de antelación, porque precisamente sé que pasan estas cosas.
Hombre, pues yo creo que actualmente cuando coges un tren, yo creo que es algo que siempre está presente.
Averías que son habituales, que provocan retrasos con frecuencia y que han llevado a la Xunta a pedir esta mañana explicaciones al Gobierno central por esta reincidencia.
El sindicato SACE denuncia el cierre de 10.000 camas este verano en España por falta de personal. Mariola Lourido.
Andalucía es la comunidad autónoma que más camas cierra, más de 2.000, seguida de Cataluña, unas 1.500, aunque el sindicato de enfermería denuncia la opacidad y la falta de transparencia de las consejerías de sanidad de Madrid y de Valencia, que se niegan a facilitar los datos. Aún así, SACE calcula, teniendo en cuenta lo que han hecho el año pasado, que el cierre afecta a unas 10.000 camas en todos los territorios. El sindicato lamenta que esta medida sea la salida más fácil de los gobiernos autonómicos ante la falta de personal en verano, con plantillas que se van a ver aún más sobrecargadas y sobrepasadas. A lo de las camas se añade la suspensión de citas médicas y el cierre de centros, de algunos centros de salud, por las tardes.
Del exterior, el primer ministro británico Keir Starmer se acaba de disculpar públicamente y en nombre del Estado por el robo de cerca de 185.000 bebés a madres solteras en Inglaterra y Gales entre 1949 y 1976. Londres, Lucas Font.
Sí, el primer ministro se ha disculpado públicamente en nombre del Estado tras años de presión de las víctimas y de sus familiares. Unos 185.000 bebés fueron arrebatados de sus madres y dados en adopción en Inglaterra y Gales durante casi 3 décadas para evitar el estigma vinculado a la concepción fuera del matrimonio. Unas prácticas que llevaron a cabo las administraciones junto con la Iglesia Anglicana y que no concluyeron hasta finales de los años 70 del siglo pasado.
What happened to them and to tens of thousands of mothers, children and families.
Lo que les pasó a estas madres y a miles de bebés nunca debió haber ocurrido. Es una mancha en nuestra historia, ha asegurado Starmer. Su declaración se produce 4 años después de la publicación de un informe de la Comisión Mixta de Derechos Humanos que señaló entonces al gobierno británico como máximo responsable del dolor y del sufrimiento sufridos por las madres. Escocia y Gales ya lanzaron disculpas parecidas en 2023 y también lo hizo la Iglesia de Inglaterra hace apenas unas semanas.
Y ahora el Mundial.
Mundial 2026, Cadena Ser.
Sonia Luz, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
semanas, día clave para la selección española que se asoma a la primera eliminatoria del Mundial, una barrera que no supera desde 2010. Hoy 9 de la noche, 16avos de final contra Austria y con plena confianza en el equipo. Luis de la Fuente.
Sí, sí, yo confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza y creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo.
Un Luis de la Fuente andomeana que esconde sus cartas. Hola de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas. Nadie en el hotel de la Federación confirma a esta hora el 11 que saldrá al césped del SoFi Stadium, pero lo normal es que repita la alineación que derrotó a Arabia Saudí en el segundo partido, es decir, Unai Simón en la portería, en la derecha Porro, en la izquierda Cucurella, centro de la zaga para Aymeric Laporte y Cubarsí, en el medio Rodri, Pedri, Dani Olmo y arriba Lamine Yamal, Baena y Mikel Oyarzabal.
Es la cita del jueves, España-Austria en Los Ángeles desde las 9 de la noche hora española y en Carrusel Deportivo con Dani Garrido desde las 7 de la tarde, pero hoy tenemos dos partidos más. Dallas, Jorge Escorial, muy buenas.
Buenos días. En el resto de partidos, 1 de la mañana, Portugal-Croacia, encuentro del que saldrá el rival de España, duelo de Cristiano y Modric. Croacia nunca le ha ganado en partido oficial a Portugal. Y a las 5 de la mañana, Suiza-Argelia, los helvéticos no ganan un partido de eliminatorias en Copa del Mundo desde 1938, mientras que Argelia no gana rival europeo desde 1982. Una de las dos rachas se romperá. Lo contamos todo desde las 7 de la tarde en Carrusel Deportivo con Dani Garrido.
Gracias, Escorial. Recopilamos la jornada del miércoles. Estados Unidos derrotó 2-0 a Bosnia. Se encontrará en octavos de final con Bélgica, que ganó 3-2 a Senegal. E Inglaterra se va a medir en octavos con México después de eliminar 2-1 a Congo. Hasta aquí la información mundialista. Todos los partidos y todas las noticias al instante en la SER, a través de la radio, la web y la aplicación, con el equipo de enviados especiales de la SER al Mundial.
Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
En este Mundial estamos descubriendo los países que juegan justo después del Faro y esta noche juegan Suiza y Argelia. ¿Qué sabes de estos países?
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche, el Faro Mundial.
El Faro, con Mara Torres. Cadena SER.
Sigue la información local a partir de las 2, hora 14, con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Cadena SER. Comunidad Valenciana.
Ya están aquí los días sin IVA de Milán. Del 2 al 6 de julio, ahórrate el 21% del IVA en una selección de las mejores marcas de electrodomésticos. Teles, aire acondicionado. 5 días para ahorrar en lo que realmente necesitas. Recuerda, del 2 al 6 de julio, si lo buscas sin IVA, búscalo en Milán.
Vivimos en un mundo dominado por las cifras. Pero detrás de los números... Siempre hay personas.
Ana Talens, buenos días.
Buenos días, Juan.
Personas como las que hacemos esta radio.
Cada persona que escucha la radio, las que están aquí.
Delante y detrás del micro.
Vamos a entonar para festejar.
Hablando y escuchando.
Y para contar historias tan bonitas como esta.
La SER refuerza su liderazgo en la Comunidad Valenciana.
Para mantener este ritmo.
Se distancia de su competencia y mantiene su mejor cifra desde hace 9 años. Gracias a las 560.000 personas con las que cada día formamos.
Sean buenos y escuchen mucha radio.
El mejor equipo.
Y gracias a nuestros oyentes, porque la SER consolida su liderazgo en la Comunidad Valenciana.
Cadena SER Comunidad Valenciana. Un equipo líder.
Ya están aquí los días sin IVA de Milán. Del 2 al 6 de julio, ahórrate el 21% del IVA en una selección de las mejores marcas de electrodomésticos. Teles, aire acondicionado. 5 días para ahorrar en lo que realmente necesitas. Recuerda, del 2 al 6 de julio, si lo buscas sin IVA, búscalo en Milán.
Por hoy Gandía.
La 1:10 del migdia. Ana, hola de nou.
Hola de nou.
Conta'ns l'actualitat del dia.
Doncs anem a parlar d'aquesta campanya que ha presentat aquest matí el Partit Popular a l'estació de Renfe de Gandia. Hem posat ja al principi del programa la cançó de la campanya, que és l'Espera Infinita. No sé si Nacho la pot recuperar.
Tu que saps quan eixes de casa, però mai quan arribaràs. Que mires el panel i el panel te mira i no te diu res. Que aguantes cada dia, esperes infinit.
Doncs esta és la cançó de
la xula,
campanya. Eh? Està xula, està xula. El president provincial del Partit Popular de València, Vicent Mompó, ha presentat esta campanya, l'Espera Infinita, hacia Gandia, i amb ella denuncien el deteriorament del servei de Rodalies. L'escoltem.
Esta campanya que avui presentem, l'Espera Infinita, consta de tres fases, de tres accions, diríem així. La primera és una replega de firmes, i és que volem posar de manifest la realitat que patim el nostre dia a dia en els carrers. Volem que la gent se sume al manifest per poder-lo fer aplegar al govern d'Espanya i que siguin conscients de la realitat que estem patint les valencianes i els valencians. Una segona acció és portar-la als ajuntaments. Volem també que els grups municipals, que les institucions valencianes se mullen i recolzen aquesta iniciativa. I una tercera, que afecta a moltíssima gent jove, anem a fer una pàgina web on la gent jove precisament podrà deixar empremta pues, de dibuixos, de podrà fer algun xoc, podrà fer algun meme, o en definitiva utilitzar ese temps que ens estan obligant a malgastar pues, en un poc més de diversió, d'entreteniment en les xarxes o en este cas en la web, com vos dic.
Els representants populars dels municipis de la Safor han acudit també a esta presentació, en què també ha participat Víctor Soler, representant del Partit Popular en Gandia. Segons ha explicat, la campanya busca denunciar i radiografiar la realitat de les rodalies, exigint inversions necessàries per a millorar la xarxa de trens, però sobretot donar veu a les persones que pateixen els problemes com retards, averies o cancel·lacions en els trens, i no parlava només dels usuaris entre Gandia i València.
Enguany no només patim en Gandia un servei pèssim de Rodalies, sinó que cada vegada amb el socialisme Gandia està més aïllada. Per primera vegada en dècades, Gandia en esta temporada d'estiu no va a comptar amb una connexió directa en Madrid. Sabeu que tots els anys, en la campanya d'estiu, se posava en funcionament un tren d'alta velocitat que connectava Madrid directament en la estació de Renfe de Gandia. Això ho hem perdut. També ho hem perdut.
I parlàvem, ho han dit aquesta matí, ho comentàvem ahir també en xarxes socials, ho van publicar, Celia, aquest robatori de pel·lícula que ha tingut lloc a Real de Gandia. 7 minuts van tardar en furtar un camió crua de l'empresa de crua ferra. 7 minuts van entrar per darrere, van entrar a pujar al camió, van desconnectar tot, el GPS i tal, i se van a portar el camió. Això ho explicava Eloi Maíques, que és un dels treballadors de l'empresa.
Pero vamos, como si lo hiciesen todos los días. Era una velocidad y un increíble. Lo hemos visto esta mañana aquí en la oficina y no nos lo creíamos lo rápido que han podido actuar de esa manera. En el vídeo de las cámaras hay 25, están aún forzando la puerta y hay 32 están fuera ya. O sea, están con el camión ya arrancado y fuera.
Mare meva, que fort, ho tenien ells superestudiat.
Superestudiat. Per si algú el veu, és un camió amb grua de la marca Iveco, matrícula 9739FMC, de color taronja la grua, la caixa blanca, però ja comentava que no és la primera vegada que es passa a esta empresa i que de normal els han dit la policia que després utilitzen estos camions per a fer robatoris en caixes automàtics, en establiments...
Fa fer mal,
exacte. I una altra notícia, Celia.
Sí.
Directors de col·legis de CIMAT, Tavernes i Oliva han dut en demand la seva dimissió com a mesura de protesta contra els retalls de conselleria. Te'n recordes que era una de les mesures que es va prendre durant la vaga. En un primer moment la van presentar fins a 95 directors, però sols 9 de tota la comunitat l'han feta efectiva i tenim 3 així a la Safor. I una d'elles és Marga Palomeres, que és directora, era directora del col·legi La Vall Digna de CIMAT.
Marga Palomeres, bona vesprada.
Bona vesprada.
Per què decidiu continuar en esta convicció de dimitir?
A veure, jo crec que la convicció de continuar amb la dimissió sempre va ser una decisió, crec que molt pensada, molt reflexionada, perquè primer que res busques el millor per a l'escola pública. i te n'adones que quan no hi ha un suport i quan no hi ha un respaldo per part dels que se suposa que estan per dalt de nosaltres, consideres que què estàs fent tu de barrera entre les famílies, l'alumnat i la conselleria, quan la conselleria realment ni t'està defensant ni t'està donant el suport que considerem que merezquem.
Quan ha fet efectiva la seva dimissió, Marga?
La meva dimissió la vaig fer efectiva el 18 de juny, val? Evidentment no han arribat a acceptar-la perquè el meu càrrec acabava el 30 de juny, entonces era evident que la conselleria no anava a fer-me dimitir abans quan sabien que el 30 de juny acabava. Aleshores, pues, era com l'últim recurs que teníem per a poder dir-li a la conselleria: això no està funcionant, ens esteu deixant sols, no ens esteu prestant l'atenció que mereixem. I jo crec que ha valgut la pena, que paga la pena tot el que hem fet. La llàstima és que pareix que hagi quedat un poc diluït perquè hagin sigut pocs, però jo crec que el malestar està ahí i la conselleria crec que no ni està veient-ho ni està valorant-ho.
Clar, perquè suposa que el fet de la dimissió dels directius de cada centre posa un poc també a la conselleria entre l'espasa i la paret. És una mesura encara més de pressió que la vaga en si.
Clar, era una mesura de pressió, era evident, i crec que va quedar molt clar. I tots els equips directius que vam arribar a aquest punt van deixar molt clar que era una mesura de pressió, és evident. Cadascú té les seues ferramentes de lluita davant una situació com aquesta. Els mestres fan vaga i els equips directius, a part de fer vaga, tenim l'opció de presentar la nostra renúncia com a mesura de pressió. I aquesta va ser la intenció. El que passa és que al final s'ha un poc anat allargant en el temps, la conselleria tampoc ha anat intentant pues, dialogar amb nosaltres, dient que no sabien quines necessitats tenien, quan no és la realitat, ells saben perfectament les necessitats que tenim, els sindicats ho han deixat molt clar i crec que al llarg de tots aquests anys els inspectors també hauran traslladat totes les deficiències que tenim i les necessitats més, totes les sol·licituds que hauran generat tots els equips directius al llarg de la Comunitat Valenciana amb les deficiències que tenim. L'únic problema és que pareix ser que es ve millor dir que, pues, que no ho saben, que ai, pues, que anem a atendre-vos. No, hauríem d'atendre la realitat i anar posant solucions a allò que estem demanant. Jo crec que s'haurem posat solucions i haver anat dient, bueno, pues este any anem a solventar este problema, el proper curs l'altre. No haurem arribat a aquest punt, però clar, és que és l'última ferramenta que teníem.
Marga, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Esperem que ens escolten i que a veure si canvia alguna cosa de cara al curs que ve. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Bon dia.
Anna, no sé si tenim més assumptes d'actualitat.
Sí, tenim també les dades de l'atur, que hem conegut avui, en este cas les corresponents al mes de juny. Com és habitual, amb l'arribada de la campanya estival, és una comarca centrada en els serveis i baixa el número d'inscrits com a aturats. L'Institut València de Labora indica que l'atur s'ha reduït en Asafor en 200 persones respecte al mes anterior, així que actualment el nombre d'aturats és de 9.079 persones. I una curiositat també, sí, que s'ha presentat avui en roda de premsa, el dispositiu de seguretat de Gandia per a aquest estiu, i ha cridat molt l'atenció que Gandia tindrà un dispositiu especial per al 12 d'agost, que és el dia de l'eclipse solar.
Ah, claro.
Ens han preparat tot un dispositiu de seguretat per a aquest dia. Escoltem a Lídia Morán, responsable de seguretat de Gandia.
Pirata Festival, a banda del punt violeta, tant en la zona del recinte on està província el festival com en la zona d'acampada, que també tindrem el camí segur violeta, que és un recorregut que es fa des de la zona de l'acampada fins a la zona dels concerts i que està preparada per a que les dones puguen transitar per ell, tapar gots, que pretén evitar la submissió química.
Molt bé, Anna, pues moltíssimes gràcies. Ahí teníem este sistema de seguretat. A Lídia Morant, moltíssimes gràcies. Anna.
Fins ara.
Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCP Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCB Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900-445-445.
¿Es mi amigo o una sombrilla?
Si este verano no lo ves claro, tenemos la solución.
Rebajas de verano en Universitaria, del 1 de julio al 31 de agosto.
Gafas con cristales monofocales antirreflejantes o solares desde 49 euros.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Ambra Llibres, una temporada carregada de emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
Naix a Ràdio Gandia, Cadena Ser. Vull donar les gràcies. Un espai pensat per a donar les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar les gràcies. En Ràdio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar les gràcies. Ràdio Gandia Cadena Ser.
Els parlem ara d'un tema delicat. Una infecció intestinal pròpia de les zones tropicals i subtropicals que els experts pensaven que s'havia extingit així a la Safor, però no. Un estudi en el qual ha participat l'Hospital Francesc de Borja de Gandia ha evidenciat que aquest paràsit continua actiu així a la nostra comarca. Carlos Bea és investigador d'INCLIVA, que és l'Institut d'Investigació que s'ha encarregat d'estudiar aquest paràsit. Carlos, bona vesprada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es este parásito?
Bueno, el parásito que hemos estudiado en concreto es Strongyloides. Strongyloides es un gusano microscópico que, bueno, se conocía durante muchos años su presencia sobre todo en la comarca de la Safor, también en la Marina Alta, algunos reportes también en la zona de la Vega. Y la duda era si este parásito, de muy pequeño tamaño y que se suele contagiar al caminar descalzo en suelos contaminados, si este parásito seguía presente o no. Y esta duda surgió porque este parásito, normalmente, como he dicho, penetra a través de la piel al caminar descalzo en un suelo contaminado y luego pues hace un ciclo a través del organismo, terminando, por último, en el intestino. Y cuando está en el intestino puede persistir durante muchos años sin dar una sintomatología importante en el paciente. El problema viene cuando este paciente, por algún problema de salud o por algún fármaco que ponemos, también por alguna enfermedad inmunológica, pues termina con las defensas bajas. Se convierte en un paciente que llamamos inmunodeprimido. Porque en estos escenarios es donde la infección por estrongiloides, que normalmente no da grandes problemas, pues se puede convertir en un problema grave al dar lugar a cuadros de hiperinfección del parásito en el que sobrecrece y puede ocasionar cuadros más graves.
Pero
lo que sabíamos, sí.
No nos mata, ¿no? ¿O sí?
Claro, el parásito en personas con un sistema inmunológico normal, como he dicho, podemos convivir con él durante años. Además, una característica particular que tiene este parásito es que tiene un ciclo de autoinfección. Por tanto, después de hacer el tránsito por el tubo digestivo, puede reinfectar de nuevo a la persona al volver a penetrar por la piel intacta del final del tubo digestivo. Entonces, el problema que tenemos es que una persona puede vivir muchos años con esta infección y no ser consciente de ello y en un momento de, como decía, bajar las defensas, poder dar lugar a cuadros graves. Estos cuadros graves son muy poco frecuentes, afortunadamente, pero sí que es verdad que en el momento en el que se producen, el diagnóstico, si no hay una sospecha clínica alta, es muy dificultoso. Entonces, vale. Ahí está el interés de anticiparnos y cribarlo y verlo en personas, sobre todo de las regiones donde hemos detectado que seguimos diagnosticando casos, que por tanto hay personas que siguen infectadas por este parásito, pues el interés de cribarlas, de diagnosticarlas a tiempo para poderlas tratar antes de bajar las defensas, si las vamos a bajar con algún tratamiento específico.
Oye, ¿y cuando los coges en la planta de los pies, te sale alguna señal o algo? O, no sé, para que podamos saber si lo hemos cogido o no.
Sí, habitualmente, bueno, la mayor parte de los casos no suele haber cuadros cutáneos significativos. Sí que en algunos casos el parásito, como parte del ciclo que hace a través de la piel, puede dar lugar a lesiones, bueno, se conocen como serpiginosas, con un trazado del gusano que atraviesa la piel y que da lugar, bueno, son lesiones con picor y que no tienen mucha más trascendencia, pero como digo, no son muy frecuentes, ¿vale? Lo habitual es que a nivel cutáneo, en la fase aguda, no hagamos ningún problema importante, ¿vale?
Vale, Carlos, pues muchísimas gracias por explicárnoslo. Bueno, estaremos pendientes de cómo evoluciona este estudio y eso, muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por el interés y por la oportunidad de explicarlo también.
Gracias.
Tenga un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Som la cançó que mai s'acaba. Som el combat contra l'oblit. Som la paraula silenciada. Som la revolta en un sol crit. Som l'espurna que encén la flama. Som la lluita que hem compartit. Som la pedra en la barricada. Som el poble per construir. I quan la nit ens ve a buscar, som tot un món per estimar. Som una història per guanyar. Todo un futuro per comenzar. Som lágrimas en la mirada. Som el coraje de seguir. Som la ferida mai tancada. Som la història que no han escrit.
A Oliva, la Generalitat millorarà el servei d'autobús entre Gandia, Oliva i Pego, però per contra deixarà de subvencionar els autobusos urbans a la platja, precisament ara, de cara a l'estiu. Davant d'això, des del consistori s'han mobilitzat. Joan Mata, responsable de contractació, bona vesprada.
Bona vesprada.
Ana, hola, també a tu.
Hola, Mina.
Conta'ns com ha respost l'Ajuntament d'Oliva davant d'això.
A veure, a principis del mes de juny, més o menys, bueno, el document es signa per part de la Generalitat el dia 2 de juny. A l'Ajuntament el rebem, pues, bueno, a mitjans de juny, durant la primera o segona setmana de juny, que la Generalitat es desvinculava completament dels autobusos interiors dels municipis i, per tant, pues, deixava de subvencionar els bons transports que hi havia fins ara en els autobusos que anaven de la platja al poble. Clar, això ocorre a portes de l'estiu i és, per a una administració pública, llogar un servei d'autobusos en qüestió de setmanes, un servei d'autobusos, diguem, complet, és impossible. És impossible perquè els terminis de licitació ens ocuparien més enllà de tot l'estiu. Per tant, el que hem fet ha sigut salvar la papereta amb un contracte menor per a prestar serveis durant els mesos de juny, de juliol i d'agost. Es penses de començar a plantejar a veure de quina forma podem resoldre a llarg termini la qüestió dels autobusos. El tema dels autobusos, bueno, n'hi ha que ordenar-ho, no? Jo sóc partidari moltes vegades que una manera també de generar confiança en la ciutadania és que les coses s'expliquen bé i que quede clar també cadascú qui és competent de què, no? Això en els, bueno, pues en els estats multinivell, com és el nostre, pues es dona molt aquest xoc o aquesta distribució de competències entre les distintes administracions. Poden donar lloc a confusió entre la ciutadania també, perquè clar, sobre un mateix territori n'hi ha moltes administracions en concurrència. I ahí, bueno, entre aixes, en les línies d'encaix entre una administració i altra poden proliferar, no, pues opinions oportunes o oportunistes i no del tot encertades, no? Per exemple, hem vist la portaveu del Partit Socialista d'Oliva que estava dient que, pues, bueno, quasi gràcies a ella s'ha arreglat l'autobús de la connexió Gandia-Oliva-Pego. Això, pues, bueno, jo crec que això, bueno, està molt bé, cada un fa el que vol fer, però jo crec que això és enganyar a la ciutadania, estem confundint a la gent, no? Per què dic això? Perquè, anem a veure, el transport interior de la Safor entre municipis efectivament és competència de la Generalitat Valenciana. I la Generalitat Valenciana, què ha fet? Pues bueno, l'anterior govern, el govern del Botànic, va intentar també treure una nova licitació per raons múltiples. Tots sabem que les licitacions públiques de vegades són complexes. No va arribar a treure's l'expedient, no va arribar a adjudicar-se aquest contracte. L'actual govern de la Generalitat va treure en 2024, novament, armat un macroplec de condicions per a licitar en distints lots tot el servei d'autobusos de la Comunitat Valenciana. Entre ells estan el lot corresponent a la Safor Sud, que és el lot 4. Eixe lot ja està adjudicat, es va adjudicar el dia 6 de juny, si no m'equivoque, i per tant entrarà en funcionament el nou servei d'autobusos a partir de setembre, aproximadament, no? Això que suposa? Pues que actualment 4 viatges, passem a 10 viatges. És una millora molt considerable i que des de l'Ajuntament d'Oliva hem d'aplaudir a la Generalitat, diguem, esta millora. Esta millora que nosaltres vam tenir una reunió l'any passat en la Direcció General de Transports i la veritat és que l'atenció va ser molt agradable una reunió molt productiva en la que des de l'Ajuntament d'Oliva, pues, bueno, traslladàvem la importància de que n'hi haguera una parada en l'Hospital de Gandia perquè molta gent major, bueno, tenim una sèrie de serveis en els ambulatoris municipals, en els ambulatoris d'Oliva, però atencions un poc ja més especialitzades o inclús gent que pot estar ingressada i poden anar a visitar-la, no? Això ja es vindrà a l'Hospital de Gandia. Per tant, demanava l'Ajuntament que n'hi haguera una parada en l'Hospital de Gandia i una parada en l'estació central intermodal d'autobusos de Gandia, però que estigui coordinada en l'horari dels trens. Sé que és veritat també que hi ha trens, és una qüestió de l'Estat, però que la Generalitat tinguera un poc de sensibilitat en l'encaix dels horaris, perquè fins ara el que es donava molt era que un home plega en l'estació, en el tren a Gandia, tira a agarrar l'autobús i en el que tarda entre l'estació de trens i la d'autobusos, l'autobús acaba d'eixir. Això mos va traslladat sobretot gent molt jove, no? Que al cap i a la fi no fan ús de l'autobús perquè no li serveix, ha d'esperar una hora fins a poder arribar el pròxim autobús. Per tant, aquest encaix és el que des de l'Ajuntament d'Oliva van traslladar. Parada en l'Hospital de Gandia i una coordinació, intentar ajustar-nos als horaris de tren, que en els horaris de tren cada vegada estan més complicats, però intentar ajustar-los perquè fora un servei útil, no? Conforme aparem en el tren, eixir a Oliva. I després, per l'altra part que apuntava, el transport interior de cada municipi a través d'autobús no és competència de la Generalitat. Per tant, és veritat, i li dona la raó a la Generalitat, que és un servei que ha de deixar de prestar. Per què? Perquè, bueno, podria no deixar de prestar-lo, no? Ojalà, però ha decidit deixar de prestar-lo i bueno, no puc confundir a la ciutadania dient el contrari. És cert, la competència ahí seria de l'Ajuntament. Els que tenen competència obligatòria de prestar servei d'autobús són els municipis que tenen més de 50.000 habitants. Més de 50.000 habitants és, per exemple, Gandia. Entonces, sí que té un servei d'autobusos complet perquè està entre les seues competències. Dins les competències de l'Ajuntament d'Oliva, que som un municipi de 26.000 habitants, no tenim la de prestar els serveis d'autobusos. Per tant, l'estructura econòmica, pues bueno, pots prestar un servei, diguem, el que la tècnica es diu un servei impropi, que sí que pots prestar-lo, però és més difícil i has de justificar un poc més. Clar, jo el que sí que li posa un poquet li marca en roget a la conselleria és: home, em pareix correcte que deixes de prestar el servei d'autobusos interior dels municipis Però si m'ho comuniques a principis de juny i em deixes penjat el servei d'autobusos Oliva Platja durant els mesos de juliol i agost, sabies perfectament que això anava a ser molt difícil de solucionar per a un ajuntament i que anava a causar un prejudici molt important a la ciutadania que en fa ús d'aquest servei.
Però, Joan, crec, més jo, enllà de sí. la política, quins són els serveis que podrà gaudir la ciutadania?
Sí, per això el que apuntava era que clar, ens quedàvem sense servei. Què hem resolt? Pues continuar prestant el mateix servei que fins ara. N'hi ha un total de 6 viatges diaris i serà el servei gratuït. Una, per qüestions tècniques, que era més ràpid poder contractar un servei d'autobusos a través de forma gratuïta. I per una altra banda també perquè a veure si així fomentem també l'ús del transport sostenible i a veure si per a pròximes ocasions tenim un volum de gent usuària d'autobusos un poc més important que el que n'hi ha fins ara.
Este autobús de normal s'utilitza sols en estiu, veritat?
A veure, durant l'hivern hi ha un servei d'autobusos mínim que va molt vinculat, per exemple, al transport escolar. Quan s'acaba la ruta del transport... N'hi ha transport escolar que fa una ruta en la platja, no? N'hi ha una sèrie de col·legis que són els que els correspon l'alumnat que resideix en la platja i hi ha una ruta d'autobusos que se replega. Una vegada completat el servei d'autobusos d'escolar, es fa una altra ruta per a replegar a gent de la platja i poc més. La veritat és que no n'hi ha massa usuaris i es presta el servei fins on es pot. Clar, durant l'estiu, com que para el servei escolar, o sigui, aquest servei quedava automàticament tot parat, no? I, per tant, el que s'ha fet és per un servei de 6 viatges diaris, intentar... I ara, conforme anem avançant de l'estiu, com que ja no és un servei de la Generalitat, sinó ja íntegrament municipal, anem a veure si podem un poc ajustar horaris un poquet a la demanda, no? Escoltar un poc els veïns o les necessitats, ja no estem tan vinculats a uns horaris estrictes, i podem modular un poquet, doncs, bueno, si en comptes de les 8 i mitja, a les 8 és millor servei, doncs ajustar-ho.
Molt bé. Fa paper també la proximitat, no?, de que s'encarregui l'Ajuntament. Moltíssimes gràcies, Joan.
Un plaer.
Moltes gràcies.
Volveré a pintar de azul en un beso. Haré que todo esto solo sea un sueño. Tengo contados todos los besos que nos damos. Y tu fugitiva andas perdida en otro lado. No quiero tus manos en otras manos, porque yo quiero que volvamos a intentarlo. ¿Dónde es el amor del que tanto habla?
Y de la política passem directament a l'art. Jo sempre dic que tenim molts artistes a la Safor i avui parlem del món del cinema. Eloy Enciso, de Gandia, ha dirigit la pel·lícula Todo es cárcel, que s'estrenarà en la competició internacional FIT Marsella, un certamen de cinema independent reconegut a nivell mundial. Eloy Enciso, bona vesprada.
Hola, bona vesprada. Com esteu?
Conta'ns això de què va Todo es cárcel.
Todo es cárcel és una pel·lícula sobre al voltant dels camps de concentració franquistes i un poc de manera més ampla de la repressió, no?, que va existir a Espanya, a tot el país, a la comunitat així a València, però a tot el país, doncs, durant sobretot la primera dècada del règim, no?, que va ser els anys 40.
I com t'inspires tu per a fer aquesta pel·lícula? Per què? Per què les presons de l'època franquista?
Doncs, bueno, tot va començar un poc, com passa moltes vegades, un poc de casualitat. Jo estava fa molts anys a Galícia, estàvem a una platja, era l'estiu, i algú va comentar un poc com a curiositat, quasi, que a aquell lloc hi havia sigut un camp de concentració, diguem, al final de la Guerra Civil. I clar, el lloc era una platja preciosa, costava imaginar que això hagués passat allà. I jo vaig preguntar com és que n'hi haurà fotografies, no? N'hi haurà documents, i em van dir, no n'hi ha res. I jo dic, però com és possible si això va passar? Vull dir, el camp de concentració on havia estat era com a 50 metres del poble. No era un lloc amagat així dins del bosc o així. I m'han dit, no queda res. I això em va semblar molt... Em va cridar l'atenció, no? Com era possible que... Perquè el camp va estar obert un any i va... Després vaig saber que vaig tindre com 1.000, 2.000 personers. No era, diguem, una cosa que va passar desapercebuda. I quan vaig començar a investigar, vaig descobrir un pastel que era que no és que n'hi hagués hagut uns poquets camps de concentració, és que a Espanya hi van haver més de 200 al llarg del final de la Guerra Civil i el primer franquisme, i que al voltant encara no se sap molt bé, però més o menys els historiadors i els especialistes conten que a dia d'avui el càlcul és un milió de prisioners, que van passar per ahí. Vull dir que era... I el que em va semblar més curiós és que també... És que, clar, jo, evidentment, jo no sabia res, que la majoria dels llocs que van ser camps de concentració o inclús presons, avui en dia la gent que els que viu o que passa per ells no sap, o sigui, no n'hi ha una memòria d'aquests espais. I va ser un poc la xispa, no?, que va donar començament al projecte.
Que guai, Eloi. I una cosa, no sé si es pot dir, però des de quin punt es conta aquesta història? És a dir, des del punt de vista dels presoners, de qui empresonava, dels familiars...
És un poc tot. La veritat és que al principi l'objectiu meu era simplement donar constància, no? Era com quan no saps el que tens, el primer que fas un poc és fer un inventari, no? I al principi el projecte va ser un poc com un inventari d'aquesta realitat, no? Perquè hi ha camps de concentració que ara mateix, avui en dia, hi va haver bàsicament des de convents, per supòs, col·legis, hotels de luxe, molts espais, no? I el que van fer és, a poc a poc, anar incorporant una narració un poc més elaborada.
Sentim una criatureta per darrere.
Bueno, això és un altre tema del cinema, de la conciliació.
Això sí.
Cinema i conciliació és, qualsevol treball, no? És complicat. I el cas és que vam anar incorporant com capes d'escriptura i de narració, i inclús el que vam pensar que era interessant era que la protagonista de la pel·lícula, perquè n'hi ha una protagonista que està fent com un treball al voltant dels camps de concentració i un poc de la repressió, que és la que ens ajuda, diguem, a contar aquesta realitat que va passar en molts llocs al mateix temps, no? Que la particularitat, crec, que té la pel·lícula és que la família d'esta persona no és la que en principi nosaltres pensaríem, no? Que seria una família compromesa amb d'esquerres, no? Compromesa amb valors democràtics, sinó que és una família que en realitat està en contra de tot aquest procés, no? D'investigació, de visibilitat i de memòria.
Molt bé. I ella rema
un
poc en contra.
I després, clar, ja no podem continuar a contar.
No, clar.
Contem, ja fem espòiler.
Eloi, clar, es presentarà ara de si poc en este certamen del FIT Marsella, però on podrem veure-la?
Doncs
el públic general,
la pel·lícula ja té confirmada l'estrena en un festival espanyol, però encara no ho podem dir perquè encara no s'ha publicat la programació. Però podem dir que serà la tardor.
Vale. I tràiler tampoc hi ha? O sí? És que l'hem intentat buscar, però ens ha resultat difícil.
Sí.
Existeix un tràiler?
Doncs és que encara no, perquè és que encara l'estem... Perquè vaig una idea, ahir vaig anar a veure, a fer el check de la còpia en cinema. O sigui, estem realment rematant-la, ara mateix acabant-la, i per suposat quan arribi així a Espanya, que ara es presentarà a França i potser a algun lloc més durant l'estiu fora, però quan arribi a Espanya a la tardor sí que podrem veure-la.
Bueno, Eloi, pues moltíssimes gràcies per atendre'ns. Atén a la criatureta també, que està demanant l'atenció. Moltíssimes gràcies per traure este ratet i contar-m'ho. Gràcies. Adéu, adéu. Escape from reality. Open your eyes. Look up to.
Aquamarina Port sigue con su cocina abierta todo el día. Un salón climatizado con ambiente familiar, buena comida y la cerveza más fría.
Podrás disfrutar de las tardes de fútbol en pantalla grande con una de nuestras hamburguesas gourmet.
Y si lo que buscas es una terraza mirando al Mediterráneo con un desayuno saludable o al mediodía un aperitivo y terminar con un arroz o una buena fideuá de Gandía, estás en el mejor sitio. Restaurante Aquamarina Port. Disfrútanos todo el año desde las 8:30. Paseo Neptuno 25, Playa de Gandía.
Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandía Auto, San Rafael 41, Gandía.
Hasta tu nai moldor, per fi ho he aconseguit. Jo ja no pense, jo ja no pense, jo ja no pense en tu. I no em busqueu que jo no estic ja dormiré quan s'acabe l'estiu.
I ja arribant al final del programa, en esta ganeta que tenim tots ja, els volem recordar que estem en el mes de l'albergina llistada i ho estarem fins al 30 de juliol. Ja saben que es tracta d'una iniciativa impulsada per Destí Safor que consisteix en elaborar un plat, en aquest producte típic d'ací, per a revaloritzar-lo i donar-lo a conèixer. Enguany s'han adherit a esta proposta més restaurants que mai. I Daniel Ardit, en la reunió, diu: jo me'n vaig, a veure si algun d'ells hem deixat tastar un plat amb este producte tan i tan bo. I allà que ha anat. Dani, bona vesprada, on estàs?
Hola, Celia, què tal? Molt bona vesprada. Ni uno, ni dos, ni tres, ni cinc, ni deu, 26 restaurants 26. De la platja Grau i Gandia participen enguany en la que és ja la quarta edició d'aquestes jornades dedicades a l'albergina llistada de Gandia, producte d'ací, local, és la protagonista. I com va acostar-se l'hora de dinar, jo dic, sí. Toni, t'apeteix anar a visitar una cuina per veure com elaboren el plat basat en l'albergina llistada sí, de Gandia? Bon. I agarrar la càmera i així que bon benvingut a Azulé Restaurant. I estem amb el seu gerent, Rafa Gregori. Rafa, què tal? Molt bona vesprada.
Hola, què tal? Com està, Dani?
Jo crec que estem... això és un paradís, no? Tu així disfrutes en la cuina.
Sí, jo ara últimament, que cada vegada m'agrada més, sí, estic molt a gust, molt a gust.
Bueno, participeu, tinc així apuntat el nom, albergina en tempura amb vinagreta de poma caramelitzada. Ha sigut un invent per a aquestes jornades o ja la teniu en carta?
No, nosaltres en carta tenim un altre tipus de, també, de albergina a treballar i elaborar. Sí que és cert que volíem provar algo diferent i, bueno, és de veres que mos agrada molt aquest tipus de plat perquè és un plat fresquet, un plat que apetís molt i l'albergina, bueno, és que ara és època.
L'albergina llista de Gandia, estem en la temporada. Quin resultat està tenint? Bueno, acaba de començar, és del 30 de juny al 30 de juliol, fa dos dies pràcticament que ha arrencat, però tu creus que tindrà eixida, la gent li agradarà aquesta tempura tan especial?
Sí, sí, moltes sí, perquè a més ja vam fer també l'any passat la mateixa una albergina pareguda també a lo que estem fent ara i la veritat que va tindre èxit, sí que van tindre plats que van demanar.
Ara parlarem també del que és aquesta iniciativa, no?, per ajudar al llaurador local, per promoure el turisme, la gastronomia. Però, Celia, així estem veient, mentre parlem, està, per ser com li diuen al cuiner?
Al cuiner li diuen Marín.
Estem veient a Marín, el cuiner, com està elaborant aquesta tempura tan especial de l'albergina llistada de Gandia. És la quarta edició. 26, és rècord, no?, de participants.
Sí, sí, és rècord. A més, es nota que cada vegada la gent pues, té més gana de demostrar el que poden fer, de fer plats diferents també, en un producte que siga local i nostre, per supost. També sempre en l'ajuda de l'Ajuntament a través de SEMSA, clar.
Això estan tots implicats. I n'hi ha molta varietat perquè, veient en la web, hem de dir també, Rafa, que té pròpia web, pàgina web, berenjena listada de Gandia.com, esa és la pàgina on estan. Ahí te poseu, és a dir, el turista que ve, entra i es pot fer la ruta gastronòmica perquè ahí està tot, i fotografies, no?
Sí, correcte. A més, podem veure que cada local fa un pla diferent elaborat en la barxina nostra i podem veure, per a poder fer aquesta ruteta que nosaltres havíem de fer i que degustaren el plat nostre, el plat típic.
Estan les fotos dels plats de cada restaurant, la ubicació de cada restaurant, també el contacte per a fer reserves, i la veritat és que és una bona iniciativa. A veure, un segonet que està demanant-nos, Marín, un plat xicotet, perquè ell no pot... Amb el teu permís, Rafa, una cosa. Marín, estàs ara mismo...
Pota de manzana. Ahí lo calentamos para decorar la albergina.
Una pinta buenísima. I ara lo metes en microondas para que se deshaga un poco.
Sí, ahora lo metemos en microondas, calenta y que deshace.
Bueno, no te molestamos, Rafa. La veritat és que dona gust veure com treballa el sector de l'hostaleria, a més el recolzament que tu comentaves de l'Ajuntament de Gandia, perquè la gastronomia cada vegada està més en compte a l'hora de triar una destinació. És cultura, és tradició...
Sí, a veure, jo porto en el sector a la mateixa que estic com a gerent de restaurant, no porto ni 2 anys, ¿vale? Que porto Azura.